8 del matí. I com cada dia a aquesta hora us diem bon dia des de Pals. Recupero avui la portada que per dates hauria tocat emetre ahir, però que per proximitat amb la Diada hem hagut de canviar, o vam haver de canviar. Us ho explicàvem ahir en aquest informatiu, amb l'inici del nou curs radiofònic que estrenem Supermatí. Ja fa més d'un any que l'emetem, però aquesta temporada hem redoblat els esforços per tal d'oferir-vos un resum més complet de l'actualitat del Baix Empordà. Això pel que fa al fons. Però els canvis també arriben a la forma, començant per les sintonies del programa que tenen més protagonisme, juntament amb els sons que acompanyen les notícies i que les enriqueixen. I tot plegat arriba després d'un estiu en el que tots hem descansat, però no hem deixat de treballar en la temporada que ens comença. Un estiu, per cert, que ha estat mogut i divertit, tant a nivell personal com polític, no cal dir-ho, o radiofònic. De la meva vida poc us puc explicar que sigui interessant i de l'àmbit ràdio la veritat és que hem fet de tot. En Marc Clapés ha conduït el primer programa matinal en 15 anys de vida d'aquesta emissora. Ho ha fet des d'un estudi de somni, instal·lat en un lloc de somni que ha despertat l'admiració de convidats i les recels i les enveges d'alguna emissora veïna. Hem fet ràdio des d'un vaixell en alta mar a l'arxipèlag de les Medes. Ens hem sobreposat a l'aiguat que ens va inutilitzar el set que teníem instal·lat a la Fira dels Indians, donant-li la volta i fent ràdio amb un micròfon i un telèfon mòbil sota la pluja. I la família de la ràdio ha crescut. En Gerard, en Pedro i en Pau s'uneixen a l'Eugènia, en David, en Dani, en Toni, en Martí, en Marc, la Sílvia, l'Alba, en Juli o en Josep Lluís. Tot plegat va començar el 2001 com una manera de passar l'estona. Va créixer el 2015 amb ganes de tenir alguna cosa a dir i en l'últim any l'animal se'ns ha fet gran fins a convertir-se en un seriós mitjà de comunicació. I tot plegat, com qui no vol la cosa, ens ha acabat engrescant fins al punt que ara, aquí, avui, ja treballem per esdevenir la vostra referència informativa al Baix Empordà. I estem decidits i anem a totes. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I Martí Seguer, que ens porta com cada dia la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui una jornada amb cel ennuvolat a primera hora i a mesura que avanci la jornada s'anirà obrint. Temperatures que rondaran els 30 graus de màxima i els 18 de mínima i bufarà vent del sud. Demà dijous un temps més inestable amb ruixats i tormentes i serà el divendres on aquests ruixats es generalitzen i hi haurà un clar descens de les temperatures.
Gràcies, Martí. Avui en veu de son i, per cert, si us trobeu amb Martí Seguer pel carrer, feliciteu-lo. Avui és el seu aniversari i des d'aquí li enviem una abraçada molt, molt, molt enorme de tota la gent que fem possible aquesta emissora de ràdio que és tan nostra com seva. Martí, per tant, per molts anys. Són les 8 i 3. I el Supermatí comença, com és habitual, després de la portada, amb el resum de titulars que avui farem amb la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
També amb en Toni Selles. Toni, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia. El Baix Empordà inicia el curs escolar amb la renovació d'alguns equipaments, però també amb algunes situacions extraordinàries. A Palafrugell, per exemple, l'Escola Barceló i Mates acull la segona seu de l'Institut Frederic Martí Carreras. L'increment d'estudiants d'ESO ha fet necessari afegir-hi aquest emplaçament.
Mentrestant, a Castell d'Aro, la Llar d'Infants estrena nou emplaçament i un edifici provisional. A la Bisbal, l'Escola Empordanet estrena nova pista poliesportiva i a Sant Feliu de Guíxols, els col·legis Cor de Maria i Sant Josep es fusionen i passen a ser una mateixa escola.
L'Ajuntament de Palamós demana a la Generalitat un informe d'impacte paisatgístic del polèmic projecte urbanístic de la Pineda d'en Gori. La immobiliària hi projecta dos edificis amb 48 habitatges. El govern haurà de determinar si el nivell d'integració és correcte o cal fer-hi correccions.
Unes 2.000 persones han utilitzat el Jolivia Boat, l'embarcació turística de Palafrugell, en el seu primer estiu en funcionament. El govern municipal en fa un balanç molt positiu i aposta per consolidar-lo, tal com s'ha fet amb el Jolivia Bus.
Urbanisme de Girona revisarà el projecte del Parc d'Aventura de la Fosca. Palamós ha donat llum verda al text refós del pla urbanístic i ara el reenvia a la comissió. Al juny, Urbanisme va paralitzar-ho perquè reclamava més garanties per l'entorn i una millor justificació del projecte.
El Consorci del Ter i la Caixa signen un conveni per millorar l'accessibilitat als espais naturals fluvials. L'entitat bancària hi aporta 3.000 euros que es complementen amb fons del Consorci. Els ajuntaments podran optar ajudes econòmiques en projectes per fer accessibles als espais riberencs.
El Museu de la Terracota de la Bisbal incorpora 6 plafons inèdits de Josep Vilaclara. Es podran veure en una exposició temporal monogràfica de l'obra de Vilaclara Ceramistes a partir del mes de novembre.
I avui entrevistem Josep Polanco, que és el delegat d'ensenyament a Girona, David Parranyó.
Parlarem amb el màxim responsable del Departament d'Ensenyament a les comarques gironines, Josep Polanco. Quan ha començat el curs escolar i diverses escoles de la comarca encara tenen barracons.
Això i alguna cosa més és el que donarà de si el supermatí d'avui, divendres 13 de setembre del 2017.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors
d'assassinat.
Entitats com el Club Tenis, la Bisbal i el Camp.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
8 i 6 minuts, parlem d'ensenyament. L'escola Barceló i Mates de Palafrugell acull la segona seu de l'Institut Frederic Martí Carreras a causa de l'augment d'estudiants d'ESO David.
A l'escola Barceló i Mates destinaran una ala separada per als cursos de batxillerat dels estudiants del Frederic Martí. Ho explica a Ràdio Capital el regidor d'Educació a Palafrugell, Albert Aner.
El que s'ha fet és una ala que ja existia, doncs s'ha separat, s'han construït, s'ha fet una petita paret per separar-ho completament i bé, s'han adequat les aules que hi havia per a l'ús de batxillerat, no? S'han tret unes piques, etc. S'han fet la sala de professors, una petita sala pel conserge també.
D'aquesta manera seran dos centres separats en el mateix edifici. Es preveu que aquesta situació duri almenys 8 anys.
I al seu torn, la Llar d'Infants de Castell d'Aro estrena nou emplaçament i un edifici provisional, Pedro Ruiz.
La principal novetat d'aquest nou curs escolar d'enguany a la vila de Castellplaja d'Aro serà el nou emplaçament i edifici provisional de la Llar d'Infants. Al llarg d'aquesta setmana s'està enllestint aquest nou espai per tal que el proper dilluns 18 els infants puguin arrencar el curs en plena normalitat. De fet, aquest dimarts s'han iniciat les tasques de trasllat del mobiliari de l'antiga Llar d'Infants, que estava situada a la plaça Poeta Sitja i que ara estarà ubicada al pati de l'escola Vall d'Aro. L'edifici de 165 metres quadrats consta de 18 mòduls que inclouen dues aules, lavabos, un despatx, un magatzem, un vestidor, un menjador i també un espai on els infants podran fer la migdiada. Pel que fa a les xifres d'aquest curs, l'escola Bressol comptarà amb 4 educadores que se repartiran entre dues classes, que seran de 25 nens cadascuna. La ubicació d'aquest centre educatiu respon a una demanda que va fer el consistori a la Generalitat. Aquesta demanda s'ha autoritzat i la Llar d'Infants Castell d'Aro, en conseqüència, ocuparà provisionalment durant dos cursos consecutius al pati de l'escola Vall d'Aro.
A la capital, a la Bisbal, l'escola L'Empordanet s'ha estrenat aquest curs amb una nova pista poliesportiva.
A les tardes, fora de l'horari escolar, segueix disponible a l'ús públic. També s'hi han instal·lat fanals perquè es pugui utilitzar al vespre. La pista es va construir durant l'agost i va acabar a principis de setembre.
I a Sant Feliu de Guíxols, els centres Cor de Maria i Sant Josep passen a ser una mateixa escola. Les dues són les més antigues de la ciutat i ja formaven part d'una fundació privada des del 2005. A partir d'ara han començat la reordenació dels nivells per acabar tenint de P3 a tercer de primària a l'edifici Cor de Maria i de quart de primària a quart d'ESO a l'edifici Sant Josep. Des del centre destaquen que aquest canvi tindrà avantatges en la línia pedagògica. La unificació arriba quan l'escola està immersa en una renovació. L'escola apostarà per un treball cooperatiu i competencial, la robòtica i la programació i el treball amb iPads. Aquesta unificació coincideix amb obres estructurals a l'edifici Cor de Maria, tant al pati com a la part central de l'immoble. I no ens movem de Sant Feliu, perquè l'Ajuntament ha realitzat diverses obres de manteniment i millores als centres públics al llarg d'aquest estiu. Aprofitant el període de vacances, s'han invertit 90.000 euros, Sílvia.
La majoria són treballs d'instal·lacions, serralleria, fusteria o guix. A l'escola Ardenya han construït fonts d'aigua potable al pati i a l'escola Valdir i Reixac estudien instal·lar-hi un ascensor.
I també amb l'inici de curs tornen les visites guiades a l'espai Carmen Thyssen. Aquest curs s'espera que 2.000 estudiants visitaran aquest centre de Sant Feliu de Guíxols i l'exposició Un món ideal. Nois i noies, des de l'ensenyament infantil fins a secundària, prepararan la visita amb els professors seguint la proposta de l'espai Carmen Thyssen. El recorregut que es completa al taller de l'artista es pot fer tant en la modalitat de visita lliure com en el de visita guiada. Enguany s'ha activat l'opció que els alumnes puguin fer una segona visita amb altres acompanyants. La idea és que els nois que visitin l'exposició amb l'escola hi tornin i comparteixin els coneixements amb familiars i amics. L'exposició Un món ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely, es podrà veure fins al dia 15 d'octubre. I no deixem de parlar, no deixem aquest àmbit de l'ensenyament, perquè volem parlar a aquesta hora del matí amb el delegat d'ensenyament a les comarques de Girona, el senyor Josep Polanco. Senyor Polanco, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut al Supermatí de nou. Escolti, ahir va començar oficialment el curs escolar. Faci'm un balanç d'aquesta primera jornada.
Bé, doncs, la paraula que defineix aquest inici de curs és normalitat. Hem començat el curs amb els centres a punt, amb les plantilles a punt, amb les obres a punt, per tant, hem tingut un inici de curs tranquil des d'aquest punt de vista.
El sindicat Usted Estès criticava el setembre d'aquest mateix any, criticava que Ensenyament ha anomenat 912 professors gironins a les portes del curs o amb les classes començades.
Bé, els sindicats en aquest sentit n'estan donant les dades reals. Mireu, de les 8.878 places docents que tenim a comarques gironines, això ho he explicat en algun mitjà, el 31 d'agost es van cobrir les 188 darreres, per tant, a 1 de setembre totes les vacants de comarques gironines estaven cobertes. Des de l'1 de setembre fins al dia 12, cert, es produeixen incidències del tipus, doncs, que són baixes laborals, que són reduccions de jornada, i si és veritat són 500 substitucions que s'han produït al llarg d'aquests primers dies de setembre, que evidentment s'han resolt i que, per tant, el dia 12 de setembre només ens quedaven poc més de 5 o 6 substitucions per cobrir. Uh-huh. Vull dir que, en aquest sentit, el balanç, o sigui, l'èxit que tenim en el moment de la cobertura de les substitucions és elevat, és molt elevat, és net el 95% de les substitucions les podem atendre perfectament ara. Ja et dic, el nombre de substitucions que tenim per cobrir a dia d'avui és molt petit. Mm-hmm.
Senyor Polanco, ja a casa nostra, aquí al Baix Empordà, l'Institut de Palafrugell demana, requereix que segueixi sent considerat centre d'alta complexitat. Parlàvem en el seu dia amb l'alcalde de Palafrugell i deia que volia lluitar perquè se seguís mantenint aquesta qualificació a l'Institut Frederic Martí Carreras.
Sí, a veure, aquest és un tema que hem parlat també amb la direcció del centre, hem parlat en diferents ocasions. És cert que el departament, doncs, el curs passat, a finals del mes de maig, doncs, va fer una revisió del que són els criteris que defineixen la complexitat en els centres educatius, i en aquesta revisió que s'ha fet en tots els centres de Catalunya, doncs, en alguns casos doncs, ha significat una modificació, una variació en el que és el seu grau de complexitat. Okay. Malgrat que és veritat que en el cas del Baix Empordà, doncs, el Baix Empordà manté la seva diguéssim, el seu nivell de màxima complexitat, el Frederic Martí, doncs, és veritat que l'esgraó que té és el de centre com a centre d'alta complexitat, però malgrat aquesta circumstància, quan hem estat parlant amb la direcció, doncs, els recursos que té ara mateix aquest centre són tot similars als que va tenir l'any passat. Per tant, l'afectació que pugui haver tingut aquesta denominació, aquest canvi de denominació en el que és hores de professor per atendre l'alumnat és molt petita o no hi és.
Senyor Polanco, per la gent que ens està escoltant i desconeix què implica que el centre sigui o no d'alta complexitat, com ho podem explicar de manera resumida?
Bé, els centres es denominen es classifiquen en funció de la seva complexitat atenent el que són els criteris, bueno, els paràmetres que diríem socioeconòmics, doncs, que tenen en compte, doncs, el perfil de les famílies, el perfil dels alumnes que hi són en el centre. Uh-huh. Bàsicament són aquests paràmetres que s'estudien doncs, doncs, diferents dades que venen doncs, de l'IDESCAT, estudiem paràmetres que ens arriben des de la Seguretat Social, dades que tenim recollides doncs, de serveis socials també, i en tot aquest conjunt de dades es processa i es classifica els centres i per tant es determina quin és el grau de complexitat doncs, atenent en aquests paràmetres.
Per tant, a priori, és bo que un centre deixi de tenir l'etiqueta de centre d'alta complexitat.
Sí, vol dir que el seu entorn és diferent. Clar, els centres de màxima complexitat doncs, reben aquesta denominació doncs, perquè realment les condicions socials del seu entorn, del que són les seves famílies, del que és el seu alumnat, són més difícils, són més complicades que en un altre que tingui un grau de complexitat més baix.
I que la Generalitat etiqueti un centre amb... la paraula, però que la Generalitat atribueixi la categoria d'alta complexitat o no a un centre, en què li reverteix? En què es diferencia? Quin tracte diferenciat té aquell centre respecte als altres?
Bé, els centres que tenen més alta complexitat requereixen de més plantilla per poder atendre el seu alumnat, diguéssim que en els centres que són més complexes, que el seu entorn és més complex, es produeixen tot un seguit de per dir-ho d'alguna manera que ens entenguem, de l'alumnat requereix de més atenció educativa i més específica, i per tant és en aquest punt doncs, que es, per exemple, doncs, es reforça amb personal de suport educatiu o es reforça amb més hores a la plantilla. Però torno a dir que en el cas concret que parlem del Baix i del Frederic Martí, les diferències entre un i altre són molt petites, perquè també hem compensat, diguéssim, les plantilles dels centres que, diguéssim, han evolucionat i han passat d'una consideració a l'altra. Totes aquestes situacions les hem estudiat particularment i hem parlat amb la direcció de veure quin era el nombre de professors necessari, hem estat doncs, veient quin era el nombre d'hores lectives per atendre bé l'alumnat, i en aquest sentit, torno a dir, en relació amb l'any passat, aquest centre pràcticament està igual que estava.
Senyor Polanco, aquest curs comença amb més estudiants de cicles i menys de batxillerat al Baix Empordà. A què es pot atribuir això? I sobretot, això serà una, creiem que serà una tendència creixent o que és una cosa ocasional?
Bé, la tendència en els grups d'educació infantil és una tendència que observem que és bastant generalitzada a comarques gironines. Estem parlant d'un decrement del voltant d'un 3%, i aquí doncs al Baix Empordà doncs també, si observem les dades, doncs també han baixat el nombre d'alumnes que ara estan matriculats a educació infantil. És l'efecte de la natalitat. La natalitat en els últims anys doncs és cert que ha anat a la baixa, i aquest és l'efecte que notem doncs en els grups, eh? I per tant sí que és veritat que hem mantingut el nombre de grups que teníem respecte del curs passat, i per tant això el que ha propiciat és que les ràtios doncs, han baixat considerablement. I en el cas dels cicles formatius és una tendència també que considerem molt satisfactòria. És veritat que tenim una oferta àmplia i diversa en formació professional, diguem més que és una oferta que anem doncs, adequant amb les necessitats del territori, escoltem molt tot el que és els sectors empresarials a l'hora d'iniciar un nou cicle formatiu, i el fet que hi hagi més alumnes doncs, també entenem que és perquè la resposta que estem donant d'adequar aquesta oferta a les demandes dels sectors doncs està, i també un altre element que no se'ns pot escapar, i cada vegada més famílies, més alumnes que confien en la formació professional com un camí per a la inserció laboral, i això les dades dels últims estudis d'inserció així ens ho diuen també.
Escolti, deixem que li faci un comentari així de cafè. Quan llegeix aquestes coses, llegeix notícies també de l'estil de el Baix Empordà és la comarca on la nota de la selectivitat és més baixa a tot Catalunya, no puc deixar de pensar que l'interès per l'estudi, per la formació, va caient en determinat, o en benefici, millor dit, d'això, no? Del tema dels oficis. Creu que té alguna relació, això que dèiem dels cicles, amb aquesta nota més baixa que hi ha a la comarca sobre la selectivitat?
No, jo no crec que hi hagi una relació directa. Jo més aviat també és un efecte que hem d'anar estudiant, que tenim detectat diferents llocs, no? És que doncs, el punt d'aquest any, doncs, la nota mitjana doncs, ha estat diferent de la de l'any anterior. És veritat que també doncs, com a regionistes també hem tingut en altres llocs uns resultats molt, molt satisfactoris, però el que hem de mirar sobretot és la tendència que segueix al llarg dels anys. Sí que és veritat que si mirem en els últims 5 anys o 6 anys enrere, veiem que el percentatge d'alumnes que s'incorpora a la formació professional creix i el percentatge d'alumnes que s'incorporen als batxillerats va tendint. O sigui, hem estat durant molts anys en un 60-40, 60% d'alumne que s'incorporava al batxillerat i un 40 als cicles de grau mitjà, quan l'alumne que acaba el quart d'ESO, i ara observem que aquest 40 és més gran i aquest 60 és més petit, amb la qual cosa doncs, considerem que en els propers anys la tendència s'anirà equilibrant. De fet, és una qüestió bastant lògica. El mercat laboral demana tècnics, especialitzats, demana tècnics en grau superior també, i el que s'està produint una miqueta és aquest fenomen. Aquest fenomen de que la gent cada vegada més, els alumnes cada vegada més veuen possibilitats immediates de pensar, per exemple, els cicles de formació professional dual, els percentatges d'inserció estem parlant d'un 70%, o sigui, són percentatges molt, molt elevats. I també el que és les garanties, no, d'ocupabilitat que tenen les persones que han cursat una formació professional són més altes. I per tant, són aquests elements els que la gent doncs, valora a l'hora d'iniciar un estudi en formació professional.
Jo li preguntava sobre aquest aspecte perquè quan vam conèixer aquesta notícia sobre aquesta nota de la selectivitat vàrem fer una petita enquesta i el denominador comú en les respostes era aquí amb el turisme ja vivim prou bé i probablement la conclusió li faig aquí ja vivim prou bé i probablement no necessitem tant haver-nos de formar a nivell universitari.
Bueno, aquesta podria ser una resposta molt, molt a curt termini, però és veritat que també el sector de la restauració i el sector turístic, el sector serveis, doncs quan parlem amb ells ens demana persones que estiguin ben preparades, persones que estiguin doncs, amb uns perfils d'una bona preparació. I per exemple, en aquest sentit doncs, l'Institut Baix Empordà des de fa molts anys està impartint aquests cicles i els nivells de les taxes de graduats són molt bones en aquest sentit. Per tant, bueno, sí que pot haver-hi un sector de la població que opti per incorporar-se ràpidament al mercat laboral amb unes condicions de poca formació, però també és veritat que aquestes persones al llarg de la seva vida professional tindran menys oportunitats i el seu, diguéssim, la seva ocupabilitat serà menor que una de les persones que sí que tenen o que tindran aquesta preparació.
Senyor Polanco, vostè en aquest mateix programa, el 25 de juny, va dir que el Departament d'Ensenyament es comprometia davant la comunitat educativa de Vall-llobrega per construir una nova escola i eliminar els barracons, per bé que no va posar data, sí que va parlar de terminis, d'una sèrie de terminis de licitació, d'estudi, de projecte, etcètera, etcètera. Tenim ja algun tipus de data que ens permeti fixar un horitzó una mica més clar?
Doncs mira, l'objectiu que tenim és que en els propers acords de govern torni doncs, a aparèixer l'escola de Vall-llobrega, com ha estat en els... Parlàvem aleshores el 25 de juny, o sobre aquestes dades de finals de juny, quan feia molt poc que hi havia hagut uns acords de govern molt importants que situaven a Girona, diguéssim, al capdavant de la inversió en centres. Per tant, aleshores els acords de govern per temes de construcció de centres a Comarques Gironines han repercutit en més de 21 milions d'euros, quatre centres que es faran properament. Aleshores us comentava que Vall-llobrega, l'escola, és de les properes escoles que entraran en aquest acord de govern. Això se n'ha parlat amb l'Ajuntament, ho hem parlat amb l'AMPA, ho hem parlat amb la direcció del centre, i això serà així perquè és el compromís. Quan nosaltres vàrem estar parlant amb ells, vàrem dir, escolteu, llum verda vol dir que seguirem els passos per primer de tot tenir aquest acord de govern i després poder fer l'encàrrec del projecte i a continuació la licitació de les obres. Tot això requereix temps, és veritat que no estem parlant de períodes de temps que siguin curts, però que això vol dir que està desencallat aquesta situació i que serà una realitat en els propers anys.
Vostè m'ha dit en el proper acord de govern, és a dir, en la propera reunió del Consell Executiu, que podria ser dimarts que ve, o ho ha dit en abstracte, acords de govern?
No, entendreu que no, nosaltres fem propostes, evidentment, dintre del departament això segueix el seu curs. Aquest tema està sobre la taula dia sí i dia també, ho hem parlat amb les direccions generals corresponents i evidentment el nostre interès és que a comarques gironines, al Baix Empordà en concret, doncs, que el tema de les construccions, doncs, segueixi avançant.
Perdoni, deixi'm que torni a fer un parell de salts enrere, ara que parlàvem de recursos destinats als centres. Sí. Quan parlàvem dels centres d'alta complexitat, vostè m'ha dit que tot i treure la categoria d'alta complexitat a l'Institut de Palafrugell, no han minvat els recursos. Quina diferència hi hauria, per tant, entre ser o no un centre d'alta complexitat?
Bueno, és el que us he comentat, perquè en el cas concret de l'Institut Baix Empordà i de l'Institut Frederic Martí, doncs, el que hem vetllat és perquè la situació fos totalment equiparable entre la plantilla i els efectius de suport de l'any passat i els que tenen ara. Vull dir, què fem? Doncs estudiem cada situació en concret, ho parlem amb l'equip directiu, veurem i veiem d'aquestes reunions, d'aquestes converses, quines són les necessitats de personal específic i, escolteu, a partir d'aquí, doncs, hem hagut de reforçar en algun sentit alguna qüestió relativa amb personal, doncs si hi ha calgut, perquè hi havia la necessitat, ho hem fet. I això és el que ha passat en aquest cas.
Senyor Josep Polanco, delegat d'Ensenyament a Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem també de prop l'evolució d'aquest curs, l'evolució d'aquesta escola de Vall-llobrega i de com van evolucionant els diferents centres del Baix Empordà que encara tenen espais educatius en barracons. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies i que tinguem un bon curs.
Esperem-ho, bon que així sigui. Adéu-siau, bon dia. Falten 4 minuts perquè siguin 8:45.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I tot i que no directament relacionat amb el tema educatiu, sí que amb el tema formatiu, amb la lectura, les biblioteques són un espai cabdal i formen part o són protagonistes del nostre comentari d'avui que arriba de la veu, no va dir de la mà, però millor dit de la veu de la Carme Fenoll.
Amb l'inici de curs, els amants dels llibres tenim a la Setmana del Llibre en Català al Pla de la Catedral de Barcelona. Penso que caldria establir alguna mena de tradició que fes possible que el milió de persones que es manifesta alegrement per la Diada passés a comprar algun llibre, duplicant així l'eufòria anual de Sant Jordi i permetent que l'edició en català prengués un bon glob d'aire fresc. Mentre això no sigui possible, tenim fins al dia 17 per poder gaudir-la. Però jo he vingut aquí a parlar del meu llibre, és a dir, de les biblioteques. Us convido a recollir les agendes ben farcides que tenim a les biblioteques públiques. S'inicien ara els clubs de lectura. Quina millor gimnàstica podeu iniciar? Les converses en idiomes, per exemple, a la biblioteca de Palafrugell són en anglès i en francès, o els tallers de tota mena. Pel dia 27 de setembre us convido especialment a una presentació del llibre amb la Dolors Bramont, segurament la millor islamista de Catalunya, per parlar del seu darrer llibre, L'Islam Avui, alguns aspectes controvertits, de l'editorial Fragmenta. En aquests moments post-atemptat i amb alerta jihadista imminent, ens anirà bé a tots plegats saber millor de què parlem quan parlem dels musulmans a casa nostra. I per no acabar tristos, us deixarem bon gust de boca amb el projecte Biblioteques amb gust, de totes les biblioteques de la comarca del Baix Empordà. Demaneu a la vostra biblioteca quines activitats té previstes per apropar-nos a la gastronomia local. I teniu molt a guanyar, inclosos àpats als millors restaurants de la comarca. Bona setmana.
Gràcies, Carme Fenoll. Falta un minut perquè siguin 8:45. Fem una petita pausa i tornem de seguida.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
8:45, David Parreño, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Anem als breus. Una immobiliària recupera el polèmic projecte per urbanitzar la Pineda d'en Gori al paratge natural de Cala Salguer de Palamós. Davant les crítiques, l'Ajuntament ha demanat un informe d'impacte paisatgístic a la Generalitat. El consistori es vol assegurar que el projecte és correcte abans d'atorgar la llicència definitiva, David.
El projecte vol construir dos edificis amb un total de 48 habitatges que s'ubicarien a l'extrem oest de la Pineda d'en Gori. Aquest projecte ha causat moltes crítiques a les xarxes socials. L'Ajuntament recorda que ja hi ha altres edificis de la zona propera als terrenys que ocupa actualment el Camping Kings.
L'informe de la Generalitat valorarà si el nivell d'integració al paisatge és el correcte i establirà, si cal, les mesures correctores oportunes. El Pla General de l'any 86 ja preveia edificar bona part de la Pineda d'en Gori i protegia només la superfície més pròxima al mar.
No va ser fins al 2004 que es va incrementar l'entorn de protecció, on no es pot construir amb la declaració de Salguer com a bé d'interès nacional. Amb el POM de l'any 2007 va passar a ser públic bona part dels terrenys de la zona de la Pineda d'en Gori, però no s'haurien salvat dos terrenys com el que ara es volen construir 48 apartaments.
I una altra notícia urbanística de Palamós, el text del Parc d'Aventura, el projecte, perdó, del Parc d'Aventura de la Fosca torna a passar a mans de la Comissió d'Urbanisme de Girona. El ple municipal del consistori ha aprovat aquest dimarts el text reforç del pla urbanístic que es va encallar a la comissió, Sílvia Pedret.
El projecte del Parc d'Aventura de la Fosca torna a caminar després de quedar encallat a la Comissió d'Urbanisme de Girona el passat mes de juny. Segons va avançar Ràdio Capital, aquest organisme de la Generalitat va acordar suspendre el pla especial del parc a l'espera que es demostrés que no hi havia alternatives en terrenys de menor protecció. A més, demanava que es respectés al màxim la massa boscosa de la zona. El consistori ha tornat a aprovar el text amb algunes esmenes perquè ara sí pugui tenir el vistiplau de la Generalitat. El Parc d'Aventura de la Fosca serà un equipament amb circuits aeris amb tirolines i cordes damunt dels arbres d'un bosc del costat del Camping Kings. Els circuits seran de diferents nivells de dificultat i n'hi haurà d'infantils i per adults.
Gràcies, Sílvia. 8:32. I el Supermatí, ara mateix, ara i aquí, és temps d'anar a la política. I és que l'exalcalde de Palafrugell i cap de l'oposició, Juli Fernández, vol tornar a l'alcaldia a les eleccions del 2019. Per això s'està esforçant molt en els darrers dies en explicar que no comparteix la gestió que està fent el govern d'Esquerra Republicana i del PDeCAT al municipi. Dani Cortés.
Els socialistes parlen de falta de projecte de ciutat, contradiccions o rebuig per la participació ciutadana. Josep Piferrer i Albert Gómez, quan van presentar el pacte de govern que va dur-los al consistori de Palafrugell, van presentar tres motius principals per la moció de censura contra Juli Fernández. Eren la polèmica del xalet del Golfet, la del semàfor de Llofriu i l'estat de les escombraries als carrers. Ara Juli Fernández denuncia que el nou consistori no ha fet cap actuació nova en aquestes matèries. Als plens municipals es trasllada aquesta rivalitat, tot i que l'ambient no arriba a ser tens, sinó respectuós en la majoria de moments, tot i la discrepància. Escoltem un moment del ple on parlen Juli Fernández i l'alcalde Josep Piferrer.
Nosaltres, que ens hagués adaptat en aquest projecte, en aquest punt, donar que venim d'una modificació pressupostària que ve del superàvit del 2016, donar suport. Nosaltres tampoc direm que no. Nosaltres farem una extensió.
S'han debatut moltes coses. És cert que no hi ha hagut un comunicat previ. Amb vostès també hi havia una crítica constant que nosaltres no érem capaços de fer-ho. Suposo que deu ser per això que el que hem intentat és intentar posar-nos d'acord, no posar-nos d'acord nosaltres, sinó que posar-nos d'acord en la priorització.
Juli Fernández també considera que durant aquests dies de govern republicà i convergent s'ha limitat la participació ciutadana.
Molta tranquil·litat al govern entre govern i oposició a Palafrugell, que a més contrasta, fixeu, una interioritat que us explicaré. La sintonia que hem posat per relatar aquesta notícia es diu sintonia tensa. Doncs bé, segurament hauríem hagut de buscar una sintonia que es digués sintonia calma. Però no marxem de Palafrugell. Perquè un vaixell i una ruta pel litoral del Baix Empordà era la nova aposta pel turisme de la comarca. El Julivia Boat ha tancat temporada després de gairebé 2 mesos amb 6 viatges diaris. Ara per ara, l'Ajuntament haurà de fer balanç i decidir-ne el futur de l'atracció, Gerard Escaig.
La proposta turística del Julivia Boat, impulsada per l'Ajuntament de Palafrugell, tornarà el 2018, segons el propi consistori. Unes 2.000 persones han pujat a bord de l'embarcació per fer el recorregut pel litoral empordanès. Una vegada acabat l'estiu, el regidor de promoció econòmica de Palafrugell, Albert Gómez, ha assegurat que l'atracció turística tornarà l'any vinent després de la bona acollida que ha tingut aquest estiu.
Bueno, la voluntat és tornar a repetir-ho, l'experiència la considerem positiva.
La idea és mantenir les mateixes dates que ha tingut el Julivia Boat aquest any, començar a principis de juliol i acabar el dia de la Diada. Unes dates que Gómez no descarta ampliar quan l'atracció estigui més consolidada.
Estem contents d'haver començat la primera setmana de juliol i fer-ho acabar doncs, a mitjans de setembre. I fins que no es consolidi més, doncs, de moment no tenim previst allargar-ho. I d'entrada l'objectiu és, vulguis o no, que es consolidi, per tant ho farem en el pic doncs, de la temporada d'estiu, perquè entenem que és més fàcil que funcioni, que tingui èxit.
Tot i la nova atracció d'enguany, el Julivia Bus també ha millorat les seves dades en comparació amb anys anteriors. El consistori, però, relaciona els bons números de l'autobús amb les cancel·lacions dels viatges en vaixell pel mal temps.
I els partits independentistes segueixen afirmant que no aturaran el referèndum de l'1 d'octubre, tot i les amenaces de l'Estat. Després ho ampliarem, però ahir va passar pel primer supermatí de la temporada el portaveu nacional d'Esquerra Republicana i exalcalde de Palafrugell, Sergi Sabrià. Sabrià va ironitzar sobre la possibilitat que la Guàrdia Civil intervingui a l'Empordà, Dani.
Sabrià s'ha mostrat convençut que els diputats de Junts pel Sí no estan fent res il·legítim perquè els van votar per aprovar la llei del referèndum. Li van preguntar si durant aquesta setmana podrien viure altres episodis judicials i policials contra el procés i ell va dir això.
Si la Guàrdia Civil està entretinguda anant a veure totes les impremtes de Catalunya, doncs mira, potser malauradament un dia la veurem a Pampalé o a la impremta Palafrugell o a Can Platja, per aquell dia també els anirem a saludar.
Sobre la participació de Barcelona al referèndum, el portaveu nacional d'Esquerra diu que no li entra al cap que algú que va dir que venia a canviar-ho tot des de baix no es pugui sumar a una revolució que és la més potent, diu, de les que hi ha ara mateix a Europa. Ho deia parlant d'Ada Colau i assegura que a Barcelona tots els barcelonins podran votar.
I no abandonem el debat sobiranista, perquè Òmnium Cultural es presenta a Sant Feliu de Guíxols davant d'una 40 d'associats i simpatitzants al casino La Constància. Durant l'acte s'ha relatat com es va arribar a crear la nova gestora comarcal del Baix Empordà presentada a Palafrugell el mes de juny, Sílvia.
La principal motivació és fer créixer el volum d'associats a l'entitat a Sant Feliu, que actualment ronda el centenar. Ho explica Joan Serra, membre de la gestora.
Doncs entre les motivacions que tenim a Òmnium Sant Feliu de Guíxols, sobretot van encarades a fer créixer el volum de socis locals i comarcals, però sobretot locals, perquè Sant Feliu, arribem al centenar amb prou feines, són 22.000 habitants i, evidentment, en comparació amb poblacions com Palamós o Palafrugell, doncs en tenim menys que ells.
També volen donar suport als actes locals per la cultura catalana, com l'arribada de la Flama del Canigó i Sant Jordi, i fer campanya pel referèndum convocat l'1 d'octubre. Les gestores locals d'Òmnium Cultural del Baix Empordà funcionen de manera individual fins que no es facin les eleccions per escollir una junta directiva comarcal.
I ara sí, 8:38, ara sí, anem als breus. Calonge Sant Antoni es dirà Calonge i Sant Antoni. És el nom que ha aprovat la Generalitat després que l'Institut d'Estudis Catalans demanés posar una I copulativa en el nom del municipi de Vic.
L'IEC considera que el guió que es posava no s'accepta lingüísticament en la llengua catalana, segons avançat el Punt Avui. En un principi, l'Ajuntament de Calonge acatarà la decisió perquè l'essència de la seva proposta era situar Sant Antoni en el nom del municipi.
El Consorci del Ter i la Caixa han signat un conveni per millorar l'accessibilitat als espais naturals fluvials del riu. El Consorci obrirà una convocatòria als ajuntaments per rebre una ajuda econòmica en projectes per fer accessibles els espais riberencs.
La Caixa hi aporta 3.000 euros que es complementaran treballant amb els fons propis del consistori. La finalitat és adequar espais riberencs i fer-los així accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Volen donar a conèixer la fauna, la flora i el paisatge del riu Ter a la població de les ciutats i pobles de la conca del riu Ter. D'aquesta manera pretenen fomentar el coneixement, el respecte i l'ús públic sostenible del riu i els seus hàbitats.
I ja són a Platja d'Aro les 52 candidates a guanyar el certamen Miss World Spain, que per primer cop se celebra al Baix Empordà.
Ha sigut possible gràcies a un acord de patrocini amb l'organització de l'esdeveniment i el grup Alegria Hotels. Les 52 candidates, una per cada província de l'Estat, estan al municipi fins al 17 de setembre desenvolupant un ampli programa d'accions promocionals i també solidàries que clouran amb la gala final al Palau d'Esports i Congressos el dissabte 16 de setembre. La noia escollida representarà a Espanya el certamen Miss World a la Xina el proper mes de novembre.
I el Museu Terracota incorpora 6 plafons ceràmics inèdits de Josep Vilà i Clara. Aquestes peces es podran veure en una exposició temporal monogràfica de l'obra de Vilà Clara, ceramistes, que s'inaugurarà a finals del mes de novembre.
Es tracta d'una nova donació de Maria Elena Cuyàs, que el 2013 ja va donar al museu una col·lecció de peces de Vilà Clara ceramistes. En la major part de les peces apareixen escenes relacionades amb la medicina i la farmacèutica. Cal relacionar aquesta característica amb el fet que moltes d'elles són obres realitzades per diferents encàrrecs d'Eduard Maria Soler, marit de la donant, que va traspassar el 2012 a l'edat de 74 anys.
Gràcies, David Parreño, 5 minuts i 3 quarts de 9. I el Supermatí ha acabat el repàs informatiu de manera més exhaustiva. El que fem és anar a la cultura.
L'agenda cultural de la setmana.
Sobre l'exposició 17 mirades a 12 mesos al Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres, Pau Ponseti.
17 professionals que mitjançant les seves imatges que han estat seleccionades d'entre 43 treballs presentats a la categoria que premia la millor fotografia de premsa en la darrera edició dels Premis Rahola aconsegueixen reviure alguns dels fets destacats de l'any 2016, però també permeten descobrir moments aparentment insignificants. Moments que van des de l'èpica lluita d'un membre de l'ADF contra les flames d'un incendi fins a trossets de vida a les Fires de Girona.
I en parlàvem fa un moment amb la Sílvia, ara posem una mica de detalls de dies i hores la gala de Miss World Spain a Platja d'Aro.
I és que avui a l'Avinguda S'Agaró a Platja d'Aro a 8:45 de la nit tindrà lloc la prova Top Model, que consisteix en una desfilada a cel obert on les aspirants a aconseguir el màxim guardó del concurs desfilaran per la passarel·la per mostrar al públic i al jurat el seu esplendor.
I acabem recordant-vos que aquesta és una setmana de festes majors al Baix Empordà.
A partir de divendres i durant tot el cap de setmana a les poblacions de Verges, Sant Sadurní de l'Heura i finalment Begur, que encara es recupera de la Fira d'Indians, celebren els seus dies de festa major amb diversos actes tant per grans com per petits. Al Supermatí de divendres us anunciarem els actes més destacats d'aquestes tres festes majors.
Gràcies, Pau Ponseti. Com sempre, totes les notícies que us hem anat explicant i també aquesta agenda que acaba de resumir-vos de manera rasa i curta en Pau Ponseti les podeu trobar al nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I volem també obrir una petita finestra al món per saber quines són les notícies més destacades. Amb en Dani Cortés, el major dels Mossos d'Esquadra de Josep Lluís Trapero ha ordenat centralitzar en la Comissaria General d'Informació els atestats o informes de l'1 d'octubre que s'enviïn a Fiscalia. Trapero ho ha dit en un comunicat en què trasllada a tots els serveis del cos l'ordre del Fiscal Superior de Catalunya per actuar davant dels preparatius del referèndum, Dani.
A la pràctica, això vol dir que el major dels Mossos obliga a complir l'ordre de la Fiscalia de retirar les urnes i la resta de material per al referèndum de l'1 d'octubre. Aquest mateix dimarts, la Fiscalia havia dit directament a Trapero que tenia l'ordre de comunicar la instrucció a tot el cos en 24 hores.
I el govern espanyol que assegura ara que en només 5 dies podria fer tots els tràmits necessaris per aplicar l'article 155 de la Constitució.
Ho han assegurat a TV3 fonts de la Moncloa que mantenen però que actualment no es treballa en aquesta direcció per frenar el referèndum de l'1 d'octubre. Aquest article comporta, el 155 de la Constitució, comporta que Madrid assumeixi de forma total o parcial les regnes del govern català fins a una hipotètica declaració d'estat d'alarma, excepció o setge.
I el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha acusat aquest dimarts els independentistes de dividir la societat, o dividir, com diria ell, la societat catalana i el Parlament, i d'amenaçar, a més, els alcaldes que no volen posar a les urnes l'1 d'octubre.
Durant la sessió de control del Senat, el president espanyol, Rajoy, ha assegurat que el PDeCAT està a les ordres dels més radicals i més extremistes de Catalunya. També ha dit que, malgrat el seu no al referèndum d'autodeterminació, que considera contrari a la Constitució, durant el seu mandat l'Estat ha pagat el dèficit i el deute de la Generalitat perquè pogués atendre els serveis públics.
Además han atentado contra los derechos de todos, empezando por los diputados del Parlamento de Cataluña que no pudieron defender su posición en esos debates. Y por si todo ello no fuera suficiente, ahora amenazan a los alcaldes que están en contra de sus planteamientos, como hizo ayer el señor Puigdemont. Escuche. Dígale a los alcaldes, eso es lo que recomendó ayer el señor Puigdemont, mírame a los ojos, te debes a mí, me dejarás votar o impedirás que vote. Señoría, yo no soy el culpable de todo eso, esas decisiones las han tomado ustedes.
8:45, acabem amb un apunt per la cultura. Els espectadors als teatres creixen un 5% la temporada 2016-2017, però l'ocupació es redueix un 4%, Dani.
La recaptació de la temporada va ser de 63 milions d'euros i s'ha incrementat així en un 6,9% amb un augment de 4 milions d'euros en la recaptació.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Escolta, benvingut i ben tornat a aquesta nova temporada del Supermatí. Com vas de ganes de tornar-hi?
Doncs amb moltes, moltíssimes ganes. Gràcies, Miquel. I tornem amb molta força per posar-nos al dia cada setmana d'allò que passa en el món. Doncs una mica la tecnologia, internet, les aplicacions i aquestes coses rares, una mica friquis totes vegades, eh?
Aquest any, a més, o aquesta temporada, millor dit, canviem el format, fem així en directe tu i jo, pim-pam-pum, i així la cosa ens va una mica millor i podem anar una mica més al dia. Escolta, entrem en matèria.
Vinga, som-hi.
Doncs... Perquè hem sabut que hi ha una multa de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a Facebook, no?
Sí. Una d'aquestes que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades posa i que són milionàries.
Sí.
Evidentment la cosa va de protecció de dades, no? O sigui, d'un mal ús o un presumpte mal ús de dades per part de Facebook. Resulta que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la EPD, ha posat una sanció de ni més ni menys que 1,2 milions d'euros a la companyia del Zuckerberg, a la companyia de Facebook. I això diu que ho ha fet, doncs, evidentment, per vulnerar la normativa sobre protecció de dades personals dels usuaris. Hem de recordar que aquesta normativa de protecció de dades, l'espanyola, la de l'estat espanyol, és de les més restrictives del món i també de la Unió Europea. I
això ho considerem bo o dolent, pregunto?
Bé, a priori per l'usuari és bo. L'usuari és bo perquè d'alguna manera es garanteixen els seus drets, no? De protecció de les seves dades personals a un nivell bastant, bastant alt. No sé, per exemple, als Estats Units la cosa és bastant més laxa, bastant més, més tubeta, no? Aquí a Europa les normatives són bastant més rígides, i a Espanya encara més, és de les normatives europees, l'estat espanyol encara és de les normatives europees més estrictes, no?
Uh-huh.
Total, que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades diu que ha pogut constatar que aquesta xarxa social, la més utilitzada del món, això no se li escapa a ningú, amb 2.000 milions d'usuaris a tot el món,
sí,
que resulta que recopila, emmagatzema i utilitza informació dels usuaris per a fins publicitaris. Sabeu els anuncis aquests de Facebook que surten per tot arreu, no?
Sí.
A l'una de la dreta, enmig
del
timeline...
Però on està la novetat amb tot això?
Ja, doncs resulta que... No, novetat cap. Novetat cap ni una, no? O sigui, això ho porta fent Facebook des de l'inici de los tiempos.
Clar.
Que existeix Facebook, pràcticament, no? O almenys des que existeix l'actual sistema de publicitat de Facebook, fa uns 4 o 5 anys, aproximadament. Doncs la novetat és que l'Agència Espanyola diu que ho fa sense obtenir una autorització prèvia de part de l'usuari. I aquí, realment, a veure, a ningú se'ns escapa que en el món en què vivim avui dia, que està tot hiperconnectat amb mòbils i ordinadors i tablets i tot plegat, que hi ha un tràfic de dades personals impressionant. O sigui, des del moment en què tu engegues el mòbil i tens el GPS connectat i et poden localitzar, clar, o geolocalitzar, està claríssim. Però és que, a més a més, és com un peatge, no?, que tu pagues per obtenir una sèrie de serveis.
Bueno, quan, tu, quan et fiques a una xarxa social o quan utilitzes un servei gratuït, que pertany a una empresa, diguem-ne, mercantil amb una finalitat comercial, òbviament, per alguna altra banda li han d'arribar els ingressos, dic jo.
Hi ha una contraprestació, no? Està clar, això està claríssim, no? Però el que diu la normativa és que els usuaris en tot moment han d'estar informats i, a més, donar el seu consentiment explícit per cedir aquestes dades. Uh-huh. I això és el que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha posat a Facebook de que no ha fet. Ja. És a dir, que Facebook ha donat per suposat que ja tothom està assabentat que ell recopila dades i que les fa servir per crear els anuncis i no, no, resulta que no. Bé,
bueno, veurem com va parar tot això, si va parar a algun lloc. Al final...
No, evidentment Facebook ha dit que respecta la decisió i segurament, evidentment, hi haurà un recurs, no? Veurem si el Mark Zuckerberg acaba pagant aquests 1,2 milions d'euros.
Molt bé. Escolta, també està a punt de sortir una actualització, un paquet d'actualització gran per tots els usuaris de Windows 10.
Sí. O sigui, a Windows 10, des que existeix el 10, vaja, ha canviat el concepte. És a dir, abans, quan compraves un ordinador, o al principi de tot, fa molts anys, et donaven un CD amb el Windows. Sí. Després van començar a deixar-te'l ja instal·lat per estalviar-se el CD, no? I ja te'l posaven preinstal·lat. Bé, doncs des que existeix Windows 10, ha canviat el concepte i Windows 10 ja no és un sistema operatiu, ja no és un software, és un servei. Per tant, ja no hi haurà un Windows 11, un Windows 12, un Windows 13, sinó que aquest Windows 10 s'anirà actualitzant de manera periòdica, val? Hi ha petites actualitzacions i...
A l'estil del que fa Apple, no?, de fet, amb el macOS.
A l'estil que va fent Apple des de fa molts anys, sí, exactament. Llavors, ara toca una gran actualització, una d'aquelles una mica bèsties, que potser són 3 o 4 gigas de descàrrega, i que, bueno, en principi ha de millorar algunes coses a nivell intern del sistema operatiu, sobretot a nivell de rendiment. També millorarà la integració amb Cortana, que és l'assistent virtual de Microsoft, aquest que reconeix aquesta senyora, tant allò que reconeix la veu, no? Sí, i aquestes coses. Sí. I també hi ha una millora de rendiment del Edge, el navegador. L'Internet Explorer, pobrets, no crec que aconsegueixin passar ja al Chrome de Google, eh?
Ja.
Bàsicament són aquestes cosetes.
Quan serà aquesta actualització?
Això cap a mitjans d'octubre. Concretament el 17 d'octubre està prevista, però a més no arribarà tothom a l'hora. És a dir, que a partir del 17 d'octubre començarà a estar disponible, llavors tu rebràs en el teu ordinador el teu avís perquè l'instal·lis quan vulguis o quan puguis, vaja.
Molt bé. Seguim parlant de tecnologia amb en Josep Lluís Vidal aquí al Supermatí i bé, de tecnologia i en aquest cas del món del videojoc i el món d'un personatge que envolta un personatge que jo crec que ha depassat la idea de videojoc per formar part una mica de les vides de molta gent d'una generació, concretament una generació tipus la nostra, Josep Lluís, el personatge de Super Mario.
Super Mario Bros, que bé, ara li han canviat l'ofici, no?
Recordem abans, que era lampista, un fontanero, un llauner.
Com arreglava tuberies i portava aquella clau anglesa, no? Una espècie de clau anglesa, no? Així, a sobre.
I ara què farà?
Doncs ara resulta que el pinten més aviat com una espècie de personatge més polivalent, que fins i tot pot arribar a conduir...
És un treballador d'Eulen i va fent segons el que li demanin, no?
Més o menys. Home, penso una cosa, tampoc és una cosa descabellada, perquè en el món que vivim, si no ets polivalent, ets mort.
Treballador d'una empresa de serveis, ara. O telefonista.
Sí, una mica va per aquí la cosa, I bé, bueno, de fet, al web del creador de l'empresa que comercialitza el videojoc, no? Diu que en algun moment va ser lampista. Diu, I aquí les arrels encara perdurem.
Això ho podrien salpebrar que amb la crisi el van fer fora i s'ha reciclat i un senyor de 50 anys que, mira, ha fet una altra cosa, una altra feina.
Bueno,
no?
Podrien inventar una història d'aquest tipus. 210 milions de còpies, déu-n'hi-do, de jocs que s'han venut.
No està malament. No està malament, sí. Molt bé. Escolta, tenim encara un últim tema per acabar. S'estan celebrant el desè aniversari dels hashtags.
Sí, de les almohadilles i coses vàries al darrere de les almohadilles o les almohadetes, no?
Del concepte hashtag, del concepte etiqueta, per enumerar alguna cosa.
Que va aparèixer arran de Twitter. Twitter va sortir al mercat el 2006, doncs el 2007 es van començar a fer servir els hashtags, no? Hashtags, però tothom sap el que és, no? És això, paraules clau, no? Una manera d'etiquetar continguts, que a més, si tu fas clic a sobre d'aquest enllaç, doncs t'allista totes les publicacions que estan etiquetades d'aquesta manera. Evidentment, és una manera molt, molt, molt útil de localitzar contingut. I va començar això a Twitter, no? Després s'ha estès també doncs, a altres xarxes socials, com per exemple Facebook. Sí que és veritat que Facebook no ha tingut la mateixa utilitat, però a Instagram també es fa servir molt el hashtag. De fet, és una altra manera també de localitzar les fotografies. No? Doncs ara estem celebrant això, el desè aniversari de l'aparició, de l'ús d'aquest tipus de manera d'etiquetar els continguts a les xarxes socials.
Molt bé, doncs Josep Lluís, gràcies per posar-nos al dia i tornarem la setmana que ve, a veure si la setmana que ve podem solucionar el sistema de comunicacions i podem no fer-ho per telèfon, però en qualsevol cas, gràcies per tornar-hi a ser una temporada més i vaja, que vagi molt bé la setmana.
I ja saps que en casa del desert o cotxada de palo, no?
Sí.
I al final ens dediquem a la tecnologia i mira com hem
d'acabar. Ahir a la nit, a la una de la nit, encara estàvem entrant coses aquí a l'ordinador d'indicatius, músiques i aquestes hòsties. Vull dir que sí. En casa del desert, jarabe de palo. Josep Lluís Vidal, gràcies i que vagi molt bé.
Vagi bé.
Adéu, bona nit.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I al Supermatí estem a punt d'acabar el programa, però tenim temps encara per explicar-vos que avui és 13 de setembre i que tal dia com avui es començava a emetre a Televisió Espanyola una de les sèries més longeves, el Cuéntame cómo pasó, Marc Clapés.
Va ser l'any 2001 quan les aventures d'en Carlos Alcántara, la Mercedes, l'Antonio o l'abuela Hermínia començarien a emetre's per Televisió Espanyola. És la sèrie més veterana de la cadena i l'any vinent se'n començarà a emetre la 19a temporada. Al llarg de la producció han participat un bon grapat d'actors com Juan Echanove, Fernando Fernán Gómez, Pere Ponce, Francesc Corella, Ariadna Gil, Rosario Pardo, Carme Balaguer o Quique San Francisco.
I també tal dia com avui naixia el cantant Niall Horan, que és aquest que esteu escoltant de fons.
Un dels components de One Direction, Niall Horan, va néixer l'any 1993. I després de triomfar durant molts anys amb la resta de components del grup, arran de la seva separació, van prendre una carrera en solitari del qual, de moment, n'hem pogut escoltar un parell de temes. Sobre el seu debut, encara no hi ha data ni nom confirmat.
Gràcies, Marc Clapés. Estem a punt de marxar. I abans de marxar, però com sempre, volem fer un últim repàs a les notícies més destacades, començant per aquesta entrevista que hem fet al delegat d'ensenyament a les comarques de Girona, el senyor Josep Polanco, Dani.
El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Josep Polanco, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que els recursos que han rebut els instituts de Palafrugell no són diferents respecte als de l'any passat, tot i que l'Institut Frederic Martí Carreras ha perdut la qualificació d'alta complexitat. Aquest és el tall de l'entrevista.
Quan hem estat parlant amb la direcció, doncs els recursos que té ara mateix aquest centre són tot similars als que va tenir l'any passat. Per tant, l'afectació que pugui haver tingut aquesta denominació, aquest canvi de denominació en el que és hores de professor per atendre l'alumnat és molt petita o no hi és.
Però ha dit altres coses, per exemple, que espera que els propers acords de govern de la Generalitat s'aprovi la construcció d'una nova escola a Vall-llobrega. No ho ha pogut assegurar que sigui així, però diu que Vall-llobrega serà una de les properes que seran els acords. També, a més, ha assegurat que no veu relació directa entre el fet que s'incrementi el nombre d'estudiants de formació professional i que el Baix Empordà sigui la comarca amb la nota més baixa de Catalunya a la selectivitat a batxillerat. Diu que cada cop més estudiants veuen garanties de trobar feina a l'educació professional.
Gràcies, Dani. Us hem explicat, però, també moltes més coses.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Que repassem amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
El Baix Empordà inicia el curs escolar amb la renovació d'alguns equipaments, però també amb algunes situacions extraordinàries. A Palafrugell, per exemple, l'Escola Barceló i Mates acull la segona seu de l'Institut Frederic Martí Carreras. L'increment d'estudiants d'ESO ha fet necessari afegir-hi aquest emplaçament.
Mentrestant, a Castell d'Aro, la Llar d'Infants estrena nou emplaçament i un edifici provisional. A la Bisbal, l'Escola Empordanet estrena nova pista poliesportiva i a Sant Feliu de Guíxols, els col·legis Cor de Maria i Sant Josep es fusionen i passen a ser una mateixa escola.
L'Ajuntament de Palamós demana a la Generalitat un informe d'impacte paisatgístic del polèmic projecte urbanístic de la Pineda d'en Gori. La immobiliària hi projecta dos edificis amb 48 habitatges. El govern haurà de determinar si el nivell d'integració és correcte o cal fer-hi correccions.
Unes 2.000 persones han utilitzat el Jolivia Boat, l'embarcació turística de Palafrugell, en el seu primer estiu en funcionament. El govern municipal en fa un balanç molt positiu i aposta per consolidar-lo, tal com s'ha fet amb el Jolivia Bus.
Urbanisme de Girona revisarà el projecte del Parc d'Aventura de la Fosca. Palamós ha donat llum verda al text refós del pla urbanístic i ara el reenvia a la comissió. Al juny, Urbanisme va paralitzar-ho perquè reclamava més garanties per l'entorn i una millor justificació del projecte.
El Consorci del Ter i la Caixa signen un conveni per millorar l'accessibilitat als espais naturals fluvials. L'entitat bancària hi aporta 3.000 euros que es complementen amb fons del Consorci. Els ajuntaments podran optar ajudes econòmiques en projectes per fer accessibles als espais riberencs.
El Museu Bisbal incorpora 6 plafons inèdits de Josep Vilaclara. Es podran veure en una exposició temporal monogràfica de l'obra de Vilaclara Ceramistes a partir del mes de novembre.
I a les 9 del matí tenim temps encara per fer un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. Avui una jornada amb cel ennuvolat a primera hora i a mesura que avanci la jornada s'anirà obrint. Temperatures que rondaran els 30 graus de màxima i els 18 de mínima i bufarà vent del sud. Demà dijous, un temps més inestable, amb ruixats i tormentes, i serà el divendres on aquests ruixats es generalitzen i hi haurà un clar descens de les temperatures.
Gràcies, Martí Seguer, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Toni Sellas, Sílvia Pedret, David Parreño, Dani Cortés, Eugènia Güell, Gerard Tascaig, Pedro Ruiz, Alba Elegide i els directors Marc Clapés, Josep Lluís Vidal, Pau Ponseti, Juli Pedrero, que s'encarrega dels resums i qui us ha parlat en nom de tots ells.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tornarem demà a les 8. Que vagi bé. Adéu-siau.